Treu-te la son de les orelles escoltant El Matí a Ràdio Sabadell.
Segona jornada de la Fira de la Mobilitat Sostenible del Vallès. Fira Sabadell acull fins dissabte el certamen que, a través de jornades tècniques i d'activitats experimentals, actua com a aparador de l'àmplia oferta de vehicles impulsats per energies renovables, netes i sostenibles. I entre les jornades tècniques del matí hem volgut destacar una activitat prevista per demà a les 12 del migdia que gira al voltant de les ciutats referents des de la perspectiva de la mobilitat sostenible. Un dels seus ponents és en Pau Noi, de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Quines són les ciutats referents a Catalunya en l'àmbit de la mobilitat sostenible?
Pues diria que cap. Diria que cap. Potser Barcelona una mica, però que estem molt lluny d'Europa.
Perquè què és el que hauria de definir una ciutat que sigui referent en aquest aspecte?
Pues una ciutat que fos referent és una ciutat que apostés per la mobilitat sostenible, i les ciutats no aposten per la mobilitat sostenible, aposten per tot. I quan apostes per tot, no apostes per una cosa. Aposten per incrementar el trànsit a través de noves carreteres, noves variants, noves rondes, i aposten poc, potser excepte Barcelona, pel transport públic. El transport públic a les ciutats catalanes és d'uns nivells molt baixos, per no dir que lamentables, en comparació amb qualsevol ciutat europea de la seva mida. Per exemple, Sabadell. Sabadell sí. té el mateix nombre de viatgers ara que l'any 91, quan jo era el cap de servei de mobilitat. Han passat moltíssims anys, 30 anys gairebé. I el transport és el mateix. En canvi, vas a qualsevol ciutat europea i s'ha multiplicat per 2 o per 3.
Per tant, els principals reptes en què es troben aquestes ciutats a dia d'avui en l'àmbit de la mobilitat, quins serien? És a dir, una reducció important de l'ús del vehicle privat, una aposta pel transport públic, les bicicletes, quin paper juga tot això?
Pues és això exactament. Primer, pensar que el tema del transport públic, o el transport sostenible, perquè també cal incloure la bicicleta i també el car sharing, i el vehicle privat són vasos
comunicants.
Per tant, el que cal fer és, per apostar pel transport públic, has de deixar d'apostar pel vehicle privat. Apostar pel vehicle, pel transport públic, per la bicicleta i per la pràctica del car sharing, que el que fa és incrementar, és que la gent aprengui a viure sense cotxe i, per tant, en conseqüència, utilitza més el transport públic i es mou més a peu en bicicleta. Pensem que Sabadell, de totes les ciutats espanyoles, el primer sistema de desplaçament és a peu.
Clar, anem a Sabadell, perquè ara ens explicava aquesta situació del nombre de viatgers, no?, en l'àmbit del transport públic, però com explicaria la mobilitat a Sabadell a dia d'avui?
Com l'explicaria? Pues és una mobilitat en la qual la major part dels ciutadans confien pels seus desplaçaments amb el vehicle privat. I això és perquè el transport públic no ofereix les garanties, no està suficientment protegit. Cal fer un salt endavant. Precisament per això vaig a Sabadell i explico el model de Freiburg, una ciutat que és de la mida de Sabadell, que es troba a anys llum, perquè té un full de ruta orientat cap aquí, cap a la mobilitat sostenible i cap al transport públic.
Clar, en el cas de la ciutat de Sabadell, per exemple, hi ha hagut molt debat en aquest últim mandat sobre els carrils bici, per exemple, no? S'han implantat diferents carrils bici, hi ha hagut molt debat a la ciutat de si era correcta aquesta opció, si no era correcta aquesta opció, si s'havien aplicat a les vies correctes, no? Posant-los, doncs, a la Ronda Ponent, també a l'Avinguda Concòrdia, per exemple. Què en pensa d'això?
Bueno, jo penso que Sabadell, com totes les ciutats del món, ha de tenir carrils bicicleta, i segurament que, malgrat la passa important que s'ha fet d'aquest mandat, encara queda molt per fer. Per tant, ple suport a l'Ajuntament. La gent que discuteix el carril bicicleta és gent que està encara en el segle XX, que discuteix el carril bicicleta perquè el que vol és continuar anant en cotxe. I això no és possible a la ciutat, perquè aquest sistema mata la gent, la mata per la contaminació, la mata per l'ofegament de l'espai. És un sistema vell, que s'ha d'esterrar. I quan abans, millor.
Clar, en l'àmbit de la mobilitat, per exemple, també ens parlava ara dels desplaçaments i que la major part de la gent aposten pel transport privat, no? Però, per exemple, la situació és que quan mirem estadístiques ens diuen que per anar cap a Barcelona la gent fa una aposta molt gran pel que és el transport públic, però que per moure's dins de la comarca la gent aposta molt pel transport privat i la gent ho argumenta que el transport públic és molt deficient.
El transport públic és deficient perquè no s'ha apostat per ell. Bàsicament a Catalunya, els últims anys, s'ha apostat pel transport públic a la ciutat de Barcelona, que és on s'ha construït tot el metro, hi ha tots els autobusos que cal, i fins i tot el tramvia. Fora no hi ha hagut aposta. Clar, el resultat és que la gent s'ha de pellugar en cotxe, també en part perquè la deixa. És a dir, quin sentit té que molts sabadellencs agafin el cotxe per moure's dintre de la ciutat quan hi ha una xarxa de transport públic que no és la millor, però és força raonable. És un tema de confortabilitat. Ells pensen que van més ràpid, poden aparcar, aparcar és gratis en molts llocs de la ciutat, en fi, etc. Es creen moltes externalitats que després paguem tots els ciutadans.
Per tant, la solució és restringir l'ús del vehicle privat al centre, per exemple?
És el que fa tota Europa, clar, és lògic. És a dir, Sabadell hauria de ser una ciutat que dintre de l'anella definida per les rondes no hi hauria d'haver-hi cotxes de forma normal, excepte potser els residents. Els residents sí que han d'accedir amb el seu cotxe. I estem molt lluny d'això. És una cosa que jo li vaig proposar a l'alcalde Ferrés, quan jo estava a Sabadell a l'any 90, i pensava que avançaria, i mira, han passat 30 anys i estem igual.
Clar, perquè a més de Sabadell, una de les crítiques que es fan sempre que es parla de Sabadell en clau de mobilitat és que no hi ha unes rondes de circumval·lació, que el trànsit principal ha de passar per dins de la ciutat, ja sigui per la Gran Via, per l'Eix Macià, pel passeig de Can Feu...
No. És que la ronda de circumval·lació és la Gran Via, és la ronda Ponent, és la carretera de Terrassa. Aquesta és la ronda de circulació. No en cal cap altra de ronda de circulació.
No, vostè no creu que s'haurien de construir noves rondes de circumval·lació?
No, perquè fer rondes de circumval·lació és tornar a fer a Sabadell el que es va fer a Barcelona. Els anys 90 amb les rondes, que el que han fet és multiplicar el trànsit per dos. Com més espai li dones, més trànsit hi ha. És un error. El que s'ha de fer és que la gent deixi d'agafar el cotxe i per això no cal donar alternatives al cotxe, en clau de cotxe, sinó alternatives a través de la mobilitat sostenible. És que és molt fàcil. És el que fan totes les ciutats europees. Freiburg, per exemple, és el que explicaré demà dissabte.
Per tant, l'aposta ha de ser per prioritzar el transport privat i deixar la Gran Via i les rondes com estan ara?
Bueno, com estan ara, cal fer reformes. Però vull dir que l'anella per circular a Sabadell, fora del casc urbà, fora del centre, ha de ser la ronda i la Gran Via. Aquesta és l'anella, que està construïda ja. És que s'ha de fer més permeable per finançar i una sèrie de problemes que cal resoldre.
Però, per exemple, aquell trànsit, que malgrat que hi hagi una aposta per reduir el nombre de vehicles d'aquella gent doncs, que ve de diferents municipis, per exemple, penso en Castellà del Vallès, i que acaba passant per Sabadell per accedir a l'autopista...
A la gent de Castellà del Vallès el que hem de fer és posar-li un bon transport públic, no posar-li unes rondes perquè continuïn anant en cotxe.
Per exemple, s'hauria d'haver fet l'accés del tren, potser fins a Castellà del Vallès, quan es va fer l'ampliació dels ferrocarrils.
El tren o posar un autobús protegit que funcioni bé, tota Europa està prenent exemples. El tren és molt car de construir, ja ho hem vist. Potser la solució inicial és posar un autobús en un carril propi, que vagin 10 minuts fins allà, i aleshores, a partir d'això, pues, que en el futur aquest autobús, mica en mica, vagi sent substituint pel ferrocarril.
Per tant, quin és el camí que considera que hi ha ara mateix damunt la taula per apostar per aquesta mobilitat sostenible? Calen lleis taxatives que redueixin l'ús del vehicle privat d'una manera dràstica?
No calen lleis. Els alcaldes de les ciutats tenen totes les competències per fer això. El que cal és tenir polítics valents al davant de la ciutat, que tinguin un full de ruta i que sigui un full de ruta consensuat. La principal diferència entre Freiburg i la ciutat de Catalunya és que a Freiburg fa 30 anys que tenen un full de ruta consensuat. I governin els verds, els socialistes o els demòcrates cristians, la ciutat va per un camí. Aquí a Catalunya, aquí a Sabadell, no hi ha full de ruta. Cada alcalde té les seves pròpies idees. No hi ha un consens ciutadà al voltant de cap a on volem anar. I per recuperar això, el que cal, bàsicament, és tenir un lideratge fort, que fins ara no hem tingut.
Doncs amb
tampoc
totes...
a Barcelona, eh?
Tampoc a Barcelona, sí, ens ha quedat clar que a Catalunya tenim els deures per fer. A l'estat espanyol s'està igual? També hi ha tots els deures per fer en aquest sentit?
Bueno, hi ha alguna ciutat que destaca en positiu. Per exemple, puc esmentar una petita ciutat de Galícia, que és Pontevedra. Allà l'alcalde va decidir, després d'un procés de consulta important amb la ciutadania, per tonalitzar el que seria tot el centre, que és equivalent al que tenim a Sabadell dintre de les rondes, la Gran Via, va haver-hi oposició, com sempre, i avui la gent està encantada. I aquest alcalde sempre treu majoria absoluta. Això és un lideratge fort, això és un bon exemple.
Doncs Pau Noi, de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, moltes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell.
D'acord, fins ara. Adéu, a reveure.
Que vagi molt bé aquesta jornada tècnica amb la participació de Pau Noi i Anna Montalbán. Serà demà a les 12 del migdia a Fira Sabadell, i la Fira de Mobilitat Sostenible del Vallès inclou diferents tallers d'experiència a través dels quals es vol acostar als visitants les possibilitats del vehicle elèctric. Les descobrim conversant amb Patrick Renaud, del Centre de Recursos de Vehicle Elèctric, que imparteix diferents tallers. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què és, primer de tot, el Centre de Recursos del Vehicle Elèctric?
El Centre de Recursos del Vehicle Elèctric és una entitat vinculada a l'Ajuntament de Santa Perpètua Mogoda, en la que treballem pel foment, sobretot, principalment, del vehicle elèctric, la mobilitat elèctrica.
I organitzen tallers en aquesta fira concreta de la Fira de Mobilitat Sostenible, però és una activitat que es fa sovint des del CREVE?
Sí, mira, bàsicament des del CREVE tenim tres grans blocs o tres grans activitats a desenvolupar. Una és la que se'n diu sensibilització a la ciutadania. En aquest cas, el que fem són tot tipus d'activitats perquè la gent pugui conèixer i entendre la mobilitat elèctrica, les seves infraestructures de recàrrega, el potencial que hi ha darrere amb les energies renovables i l'eficiència energètica. Un altre àmbit que treballem és la formació, principalment la formació en la formació professional amb complicitats amb la universitat. Aleshores, aquí el que fem és donar o compartir o desenvolupar continguts formatius pels futurs reparadors, mantenidors i altres perfils professionals que hauran de sortir a mesura que el vehicle elèctric vagi penetrant en el mercat. I finalment, el tercer bloc és el de l'assessorament a les empreses o emprenedors o projectes que pugui haver en el territori, tant en el territori de Santa Perpètua com en la Riera de Caldes o en Catalunya en general. I aleshores, amb aquests tres grans blocs, hem desenvolupat unes activitats molt concretes que visualitzen aquests grans blocs aquí a la Fira de la Mobilitat Sostenible del Vallès.
Anem a algunes d'aquestes activitats. Per exemple, un dels tallers que s'ofereixen gira al voltant de les mesures de seguretat del vehicle elèctric. Aquí el meu dubte és, són diferents de les mesures d'un altre vehicle convencional?
Sí, hi ha algunes diferències. Hem d'entendre que el vehicle elèctric, o també el vehicle híbrid, el que té és electricitat. Per tant, aquesta electricitat l'hem de gestionar correctament. Normalment els vehicles aquests tenen alta tensió, una alta tensió, diguéssim, de 300-400 volts, que d'alguna manera això ja pot ser un perill per a una persona que vulgui fer un manteniment si no té el coneixement adient. Per tant, hem fet un taller en què la gent pot atensar-se i entendre sobretot l'aspecte elèctric i, en segon terme, l'aspecte químic, perquè no deixa ser unes bateries electroquímiques. Aquesta activitat podríem considerar-la dins el bloc de la formació de les tres potes que t'havia dit abans.
També feu un taller amb la plataforma Electromaps parlant de la teva primera recàrrega. Recarregar el cotxe elèctric és el gran debat, l'autonomia, la capacitat que té el cotxe elèctric, d'això, de quina manera ho expliqueu?
Sí, exacte. Aquest taller estaria englobat en la sensibilització a la ciutadania. També té un component formatiu, però potser és més obert, perquè aquí és ja parlar amb qualsevol persona ciutadana de Sabadell o qualsevol persona que estigui interessada en tenir una estació de recàrrega en el seu domicili, no? Aleshores, aquí el que fem és explicar que el coneixement de l'existència d'infraestructures de recàrrega en la ruta, en la carretera, va molt bé pels usuaris, perquè d'alguna manera poden orientar-se i poden aprovisionar energia a mesura que la necessiten. La plataforma Electromaps, que la coneixem molt bé perquè col·labora amb el Centre CREVE en diversos projectes, doncs està convidada i doncs coparticipa amb nosaltres fent aquestes explicacions.
I llavors, sobre el tema de l'autonomia del vehicle elèctric, que segurament és un dels grans debats, a dia d'avui està resolt o és un dels grans temes, dels grans cavalls de batalla?
És el cavall de batalla. A mesura que la capacitat de les bateries dels vehicles vagi augmentant, que ja s'està detectant que hi ha una tendència a tenir vehicles amb major capacitat, el tema de l'autonomia va, diguéssim, el problema del tema de l'autonomia va disminuint. Però tot i així, hem d'entendre que el vehicle elèctric té un comportament diferent al vehicle convencional, el vehicle de combustió interna, en el sentit que es carrega amb electricitat. I l'electricitat la tenim a casa. Per tant, un element molt important a entendre és que a casa ja podem aprovisionar electricitat pel nostre vehicle. Amb totes les, potser, dificultats que n'hi ha, d'acord? però vol dir el concepte és que no necessàriament hem de buscar l'energia en algun lloc, ja la tenim a casa. Mm-hmm. Després una altra cosa és quan ja has de fer una ruta i has de fer llargues distàncies. Aquí sí que entra o encaixa més el concepte de la benzinera que actualment coneixem, que hem d'anar a un lloc a buscar l'energia per continuar la ruta. Però aquesta diferència és important i per això fem tots aquests continguts formatius i, evidentment, a mesura que les capacitats de les bateries vagin augmentant, el tema de l'autonomia es va més o menys resolent, més o menys. Cal tenir en compte que no tenim en un vehicle elèctric tanta energia a disposició com un cotxe de gasolina. És un vehicle més eficient. Estem parlant d'un vehicle que té menys energia i que l'aprofita millor, que és una part interessant de la sostenibilitat que aporta aquest vehicle. Val?
Uh-huh. Em cridava molt l'atenció que ens parleu del Tromber, el tricicle professional més versàtil per l'empresa. Un tricicle i el món empresarial són coses que el meu cap no acaba de veure,
Bé, t'explico. En aquest cas, l'activitat del Tromber seria un exemple d'assessorament o col·laboració amb empreses. Tromber és una empresa que ha nascut a Santa Perpètua de Mogoda des de fa molt pocs anys, 2-3 anys, amb un primer prototip, amb un primer prototip de tricicle. És un vehicle així de petites distàncies per espais determinats de desplaçament i doncs ells van explicar-nos el projecte i nosaltres doncs l'hem recolzat des dels inicis. El Tromber té aquesta finalitat de, per una banda, generar un nou teixit industrial que pot ser interessant i donar solucions de mobilitat molt concreta en àmbits industrials o en àmbits d'empresa per fer desplaçaments.
Uh-huh. Per tant, hem d'entendre que és un vehicle elèctric que té aquestes potencialitats que són molt aplicables en una empresa.
Sí, exacte. Seria un cas molt paradigmàtic i, de fet, és una de les primeres empreses que ha nascut en el territori i potser indirectament o d'alguna manera amb complicitat del CREVE.
Doncs aquestes activitats són algunes de les que podreu fer en aquesta Fira de la Mobilitat Sostenible del Vallès. Moltes gràcies a Patrick Renault, del Centre de Recursos del Vehicle Elèctric del CREVE, per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Fins ara.
Doncs aquestes opcions són les que s'ofereixen des d'aquesta Fira de la Mobilitat Sostenible del Vallès, que s'està fent a Fira Sabadell per primera vegada aquests dies. Es podrà visitar fins demà dissabte, quan encara hi ha previstes diferents jornades tècniques i activitats paral·leles en aquest espai de Fira Sabadell.